Notícies Vespre. Karen Madrid.
Encara falten infermeres, tant al Taulí com a Catalunya. Així ho denuncien des de l'Hospital de Sabadell, coincidint amb el Dia de la Infermeria. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El director de la Corporació Sanitària, el doctor Joan Martí, admet que bona part dels problemes que pateixen es podrien solucionar amb més professionals.
Tots sabem que tenim moltíssimes dificultats avui per cobrir els diferents llocs de treball. Hi ha múltiples causes. Una primera és que tenim un grau d'absentisme alt, més alt de lo comú, i volies que no, això condiciona el poder atendre totes les necessitats. Però hi ha un tema més estructural, que és que hi ha un desequilibri clar entre les jubilacions i les noves graduacions. Hi ha un tercer element, que és que tot el sistema sanitari creix i, per tant, la demanda d'infermeres també creix.
Tot plegat ho ha dit en unes jornades on s'ha fet pública el primer cas d'eutanàsia al Taulí i un nou sistema de subministrament de quimioteràpia a domicili.
Els veïns de Can Oriac donen per perduda la temporada de piscines després de saber que les obres de les instal·lacions del barri s'allargaran fins a mitjans d'agost.
I des de Ciutadans atribueixen aquesta situació a la mala gestió per part del govern municipal i lamenten que no se'ls hagi informat de l'estat de l'esvoranc provocat per les filtracions. Per això, des de l'executiu insisteixen que és una obra molt complicada i que s'ha allargat els terminis.
En esports, falsa alarma sobre dopi. Tot i l'ensurt de l'entrenament d'ahir, avui s'ha pogut exercitar amb normalitat al CAR de Sant Cugat.
Això suposa que Pedro Monitis tindrà més opcions per al Sabadell-Cornellà d'aquest dissabte a les 7, un xoc arbitrat per José Alberto Pradeiro Fuente.
Aquestes i altres notícies les repassarem a la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora no hi ha incidències destacades a la xarxa viària més propera a Sabadell. Si hem de trobar problemes, hem d'anar directament a Barcelona, on hi ha trànsit molt dens a la ronda litoral entre Montjuïc i el Fòrum en els dos sentits, i congestió a la ronda de dalt entre Sarrià i Sant Gervasi, també en els dos sentits.
El temps.
Ara mateix tenim 23 graus a Sabadell, 2 graus menys que ahir a aquesta hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. La temperatura ja és força alta i a hores d'ara tenim valors que es mouen entre els 26 i 27 graus a l'Alt Empordà, també en punts de la Selva, i d'altra banda rondant els 25 i 26 graus en punts del Segrià i a d'altres indrets del Pla de Lleida, però aquesta temperatura més ha d'anar pujant durant aquestes immediates hores. Sí que és cert que avui la temperatura màxima quedarà una miqueta més baixa que la d'ahir, però en qualsevol cas es podrà arribar perfectament fins als 29 graus, per tant, avui torna a ser un dia força càlid, a més amb aquest domini del sol que és protagonista bona part del país, i tan sols s'han de formar alguns núvols baixos o algunes boires arran de costa, sobretot ja de cara a final de la nit i entrada de la matinada, especialment en punts del litoral al sud. D'altra banda, també han de créixer algunes nuvolades cap a la cara nord del Pirineu, en punts del Pirineu francès, fins i tot aquí amb alguns ruixats, però que no arribaran a tocar la zona del Pirineu català. De cara a demà tindrem una situació similar a la d'avui, amb aquests ruixats més cap al nord del territori, però a més, de cara a demà serà el protagonista la calor, i és que se n'espera més que avui. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
La falta d'infermeres a Catalunya i a l'Hospital de Sabadell és una preocupació per l'equip directiu del Centre Sabadellenc. De fet, aquesta qüestió ha centrat la inauguració de la jornada infermera que avui s'ha celebrat durant tot el dia al Parc Taulí per commemorar el Dia de la Infermeria. També ha servit per reivindicar la seva feina durant els dos anys de pandèmia de Covid-19.
El director de la Corporació Sanitària Parc Taulí, el doctor Joan Martí, no ha obviat que el principal problema del centre hospitalari és la manca de professionals d'infermeria. Segons la directora del departament, Mireia Sobirana, falten 20.000 infermeres a tot el país i el Taulí no s'escapa d'aquesta necessitat.
I les ràtios que tenim a Catalunya, que es parla de 6,2 infermeres per 1.000 habitants, que es vol arribar a ràtios europees, que estan parlant de 8-9, i que el número gran és ja el que apuntava el doctor Martí. A Catalunya fan falta 20.000 infermeres. Val? Llavors, en el context del Taulí, aquesta manca encara és més evident, perquè ens falta per cobrir aquestes estructures de futur que s'estan projectant. I, per tant, tenim aquest repte de fer aquesta captació i aquesta fidelització de talent.
Les 600 places de formació que ha obert el govern al pròxim curs donaran una mica d'aire al sector. En el cas de Sabadell, hi haurà 75 estudiants directament vinculats amb el Parc Taulí que ajudaran a millorar el prestigi de la institució. L'ha reivindicat la tinenta d'alcaldessa Montse González, ex-treballadora de la corporació.
Tot plegat evidencia el talent que tenim a la ciutat i que projectem a l'exterior per contribuir a millorar la qualitat de vida de ciutadans i ciutadanes. Tenim talent, tenim professionalitat, tenim dedicació, compromís i vocació de servei. I això mereix tot el reconeixement.
A la regió metropolitana nord, 3 de cada 10 treballadors de la sanitat són infermeres, però ocupen molts pocs llocs en els càrrecs directius.
Les infermeres han hagut d'adaptar les seves funcions durant la pandèmia, però també arran de noves normatives com la llei de l'eutanàsia. Des del Taulí admeten que sense les infermeres l'aplicació d'aquesta llei seria impossible, i és que recau en aquestes professionals la responsabilitat d'administrar els fàrmacs al pacient que ha demanat morir.
Durant la jornada d'avui s'ha donat a conèixer, amb pseudònims, el primer cas d'eutanàsia a l'Hospital de Sabadell des de l'aplicació d'aquesta normativa fa pràcticament un any. Es tractava d'una afectada per una malaltia neurodegenerativa que havia consensuat amb la família la necessitat de morir dignament. Durant les últimes hores de vida de la pacient, una infermera la va acompanyar en tot moment, resolent dubtes tant a la dona com a la seva família. El que més preocupava a uns i altres era la possibilitat de patir durant la mort, un fet que no es va donar, ja que els fàrmacs adormen la pacient. La infermera, que va portar a terme el procediment, ha assegurat que van centrar els esforços en fer aquests últims moments una vetllada tranquil·la i íntima. Els professionals sanitaris són conscients que aquesta serà una nova realitat que caldrà assumir, com s'havia fet fins ara amb les cures pal·liatives.
D'altra banda, avui també s'ha presentat el nou servei de subministrament de quimioteràpia a domicili que s'implantarà a finals d'aquest mes. El sistema proposat durant la pandèmia per reduir el risc de contagi en pacients oncològics s'aplicà prèviament com a prova pilot. En total, s'han realitzat 68 tractaments de quimioteràpia immunològica a domicili en 21 pacients.
I els resultats d'aquesta prova pilot han estat contundents. D'una banda, els pacients participants han destacat l'estalvi de temps que suposa rebre el tractament a domicili. De fet, calculen que ells i els seus acompanyants han perdut una hora menys per sessió. Així mateix, s'han mostrat satisfets pel que suposa comptar amb una infermera a peu de llit. Així ho ha destacat el programa Al Matí, Laia Ribas, infermera d'hospitalització de domicili i experta en l'atenció al pacient mèdic quirúrgic.
Donem aquest confort als nostres pacients. La majoria dels nostres pacients, un 86% dels nostres pacients, diuen sentir-se molt segurs a l'hora de l'administració del tractament quimioteràpic al domicili. És una xifra molt bona.
Molt elevada.
Tot i que tenim present que tenim una prova pilot petita, no? Que és el que tenim, però aquest 86% està enfront d'un 67% de seguretat que manifesta el pacient tindre'n a l'hospital, cosa que sempre ens ha estranyat.
Com a punt de partida, el servei de quimioteràpia a domicili podrà arribar a una quinzena de pacients, ja que comptarà amb 3 infermeres. L'objectiu és ampliar els atesos a mesura que s'incorporin nous professionals.
Pel que fa a l'atenció primària, la meitat de les demandes dels pacients les acaben resolent les infermeres. Així ho defensa la responsable de l'àrea d'infermeria i continuïtat assistencial de l'atenció primària metropolitana nord de l'ICS, Mari Isnar.
Isnar també assenyala que durant la pandèmia han hagut de compaginar aquestes atencions amb la realització de PCRs i la vacunació contra el coronavirus. Malgrat tot, també assegura que han superat amb nota aquest repte, com es pot veure en les dades de vacunació infantil. Són declaracions al Cafè.
Tot això s'ha fet juntament amb aquesta vacunació del Covid i s'han assolit xifres quasi tan altes com anys anteriors. L'altre dia parlàvem amb xifres, parlo de xifres generals de Catalunya, però el nostre territori també, de xifres de 89% de cobertura vacunal amb nens, quan els anys anteriors, en àmbit escolar, els anys anteriors eren 92. O sigui, tot i la pandèmia, hem aconseguit vacunar el 89% dels nens que falten a l'escola perquè hi ha hagut Covid.
Isnar recorda que el coronavirus està convivint amb la grip i altres virus i que cal buscar atenció mèdica quan apareixen símptomes més greus com dificultats respiratòries.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
La DINCAT denuncia que un de cada 5 fàrmacs receptats a les persones amb discapacitat intel·lectual no estan avalats per un diagnòstic o un informe preceptiu. Així ho ha assegurat el programa El Cafè de la Ràdio el gerent d'aquesta entitat representant del sector a Catalunya, Víctor Galmés.
L'evidència, sobretot les dades d'aquest estudi, el que diuen és que són fàrmacs que necessiten prescripcions metges, però que fins un 20% estan receptats sense un informe o un diagnòstic psiquiàtric que ho avali. Per tant, aquí és un rang d'incertesa, de poca concreció i que no val l'utilització d'aquests fàrmacs.
La DINCAT alerta de la sobremedicació i reclama que s'encaminin les pràctiques cap al suport conductual positiu.
El que veiem és que és una pràctica que s'ha vengut fent d'anys enrere, que l'evidència científica a dia d'avui i els estudis apunten que és excessiva i que com a societat hem d'evolucionar, hem d'avançar, hem d'anar cap a altres tècniques.
Un camí que també s'impulsa amb les normatives a favor dels drets de les persones amb discapacitat. A l'entitat no li preocupa tant qui és la responsabilitat com el fet que ho deixin passar. Per això demanen que les restriccions, les decisions, es tramitin per als professionals especialitzats tant en discapacitat intel·lectual com en salut mental. També que demanen que es quantifiquin els recursos necessaris pel canvi de sistema. I és que més del 80% del col·lectiu pren medicació amb una mitjana de 3 fàrmacs i mig diaris, sent antipsicòtics els més utilitzats.
Ràdio Sabadell, al peu de la notícia.
Els veïns de Can Uriac donen per perduda la temporada d'estiu pel retard en l'obertura de la piscina del barri. L'equipament no obrirà fins a mitjans d'agost, sempre que, això sí, hagin acabat les obres que s'hi estan fent. Núria Garcia, bona tarda.
Bona tarda, Karen. A hores d'ara s'està reparant el col·lector de clavegueram que passa per sota del recinte de la Ronda Navacerrada, que va col·lapsar el setembre passat per una filtració d'aigua. Unes obres complexes, en paraules del regidor Eloi Cortés, que obligaran a obrir les instal·lacions de Can Uriac molt més tard que la resta de piscines de la ciutat. La presidenta de l'Associació de Veïns, Palmira Gavernet, subratlla que els més perjudicats seran els nens i els joves de la zona.
Deslluïda del tot, vol dir que no en tindran. I, clar, hi ha moltíssima gent del districte de nanos i d'això, que n'aprofitaven molt, perquè, clar, els mesos que fa calor, si no marxen, no poden marxar perquè els seus pares no els poden portar de vacances, doncs aprofitaven per anar a les piscines.
També ha lamentat haver-se assabentat de les obres i del retard a l'obertura de la piscina a través d'un missatge de text enviat al grup del Fem Barris i considera que se'ls hauria d'haver informat abans i d'una manera més formal.
Ciutadans carrega contra la gestió de les obres de la piscina de Can Uriac. Després que ahir coneguéssim que l'equipament no obrirà a principis de juny, el Partit Taronja critica que el govern no ha informat sobre les obres que es van licitar a l'octubre per arreglar la fuita d'aigua i l'esboranc detectat un mes abans. Aleix, què han explicat en roda de premsa?
Doncs bàsicament el que consideren una mala gestió del govern local per uns treballs que havien d'estar enllestits abans de la temporada de piscines. Adrián Hernández, portaveu local de Ciutadans, s'ha qüestionat el per què el govern no els ha informat sobre l'estat dels esborancs.
Que en cap moment van dir, ni al setembre, ni a l'octubre, ni a ningú més que van preguntar que l'obra trigaria 11 mesos. Això és una informació que van dir ahir per primera vegada i que no han donat argumentació ni papers que realment aquesta obra estigués estipulada en 11 mesos. I per tant, és una falta més de gestió interna, de procediments, en l'obra pública de l'Ajuntament de Sabadell.
Per això Hernández ha posat sobre la taula dues propostes per pal·liar la falta de la piscina al districte tercer. En primer lloc, demanen que la TUS sigui gratuïta, amb usos llançadora o no, per anar a altres piscines municipals, o establir refugis climàtics per combatre les altes temperatures. Des del govern, la resposta no s'ha fet esperar. Eloi Cortés, regidor d'Habitatge, ha assegurat que és una obra molt complicada i ha criticat la postura de Ciutadans.
I per tant demanaríem a determinats partits polítics que no facin demagogia amb el tema, perquè vaja, volem pensar que si estiguessin governant doncs estaríem fent el mateix que hem fet nosaltres, fer una actuació per la via d'urgència. De fet, això es va produir a l'octubre i no, normalment no anem tan ràpid fent actuacions, destinar els recursos que faci falta, en aquest cas doncs 800.000 euros, i sobretot vetllar per garantir la seguretat de les persones, i fins que això passi doncs no obrirem la piscina.
Per Cortés s'han destinat 800.000 euros per arreglar el col·lector i la piscina no obrirà fins que es pugui assegurar-ne la seguretat de tothom.
La campanya contra el quart cinturó considera que amb la caducitat de l'informe ambiental del tram Terrassa-Granollers el projecte pot caure de forma definitiva.
I aquest seria el gran objectiu de la plataforma després de 30 anys de lluita. Toni Altaió, portaveu de la campanya, assegura que només queda el tram Terrassa-Granollers que desapareixi de la planificació del Ministeri. N'ha parlat al Cafè de la Ràdio.
Entre Vilafranca i Abrera i el tram que hi ha entre Sant Celoni i Granollers, també de manera o altra el Ministeri ja ha renunciat i s'han estat eliminant les reserves urbanístiques que hi havia d'aquesta infraestructura. Per tant, el debat intens està entrant en aquests moments en el tram Terrassa-Granollers.
A motiu dels 30 anys de l'entitat, estan organitzant diversos actes. Avui se celebra una xerrada sobre l'emergència climàtica al casal Pere IV i el diumenge 29, al maig, al bosc de Candeu, hi haurà itineraris a peu i en bicicleta amb activitats familiars.
El documental sobre el cas Mercuri es podrà veure a finals d'any. Aquesta és la intenció de l'equip de realització després de presentar el projecte ahir al vespre a l'Auditori del carrer Lassi.
Després també de gairebé 2 anys de feina, les productores Clàudia Mas i Marc Vilà es troben en la fase final del seu documental Els residus del Mercuri, sobre el cas de corrupció de Sabadell amb Manuel Bustos i els membres del PSC com a principals implicats. Ara busquen finançament per poder acabar el muntatge i presentar el documental després de l'estiu, tal com apunta Clàudia Mas.
Els residus del Mercuri és un documental que posa el focus en l'adjudicació del contracte de neteja i residus de la ciutat de Sabadell, portat per l'empresa Esmatza, i està emmarcada dintre del macrocas el Mercuri, el cas judicial que han parlat les ponències. Us atrem amb la peça 28, l'adjudicació que va vinculada a l'empresa Esmatza, com comentava la Sara, és una de les peces més rellevants.
Ahir van presentar la iniciativa davant d'un centenar de persones amb la presència dels exregidors Joan Mena i Carme Forcadell, a més dels membres de la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció o David Fernández, exdiputat de la CUP.
Avui també és notícia...
Detingut per robar en unes obres aquest dimecres a la matinada.
Dues unitats de la policia municipal van detenir un home de 45 anys per un presumpte delicte de robatori amb força a l'interior d'una obra. Va passar pocs minuts després de les 6 de la matinada, al número 30 de l'avinguda Francesc Macià. Després s'han realitzat les diligències judicials.
Oportunitat per treure's el carnet d'alimentador de gats aquest dissabte.
L'Ajuntament i ProGat Sabadell organitzen aquesta jornada adreçada a persones que són o volen ser alimentadores de gats de colònies urbanes. Es farà des de les 10 del matí fins a 1:45 al Centre Cívic de Cal Balsac. Durant la formació es parlarà sobre l'atenció i el control a les colònies de gats ferals.
I el Museu d'Història de Sabadell organitza una excursió sobre la memòria de l'èxode republicà.
I col·laboren també Sabadell per la República i el Centre Cultural Torre Romeu per rememorar la marxa entre els mesos de gener i febrer de l'any 1939. L'itinerari es farà diumenge 22 de maig, sortint a les 8 del matí des de Fira Sabadell i tornant a les 7 de la tarda. L'activitat té un cost de 40 euros i inclou el desplaçament en autocar, la visita guiada al Museu Memorial de l'Exili, la Jonquera i el dinar.
L'Art en Viu s'instal·la als Jardinets aquest cap de setmana. La Fira de Manualitats i Artesania celebra la seva tercera edició amb més parades que les anteriors i la voluntat que sigui un punt de trobada per totes les edats.
I l'objectiu és donar a conèixer el producte artesanal dels productors sabadellencs i alguns de fora. En total hi haurà 14 parades, que inclouen treballs com bijuteria, treballs en paper o sectors del tèxtil sostenible. Serà en un entorn tranquil i amb actuacions musicals durant tot el dia a l'amfiteatre. Isabel Casanovas, organitzadora de l'esdeveniment, explica el programa al matí que volen crear un espai per a tothom.
Que està obert a tots els públics, perquè amb els jardinets molta família hi té tirada per el tema de l'espai per la canalla, clar, i de més, però també és un lloc que agrada a petits i a grans, jo penso, no? Vull dir que... I aquest tipus de mercats cada vegada estan agradant més. Vull dir, jo crec que la gent li agrada aquests tipus de mercats d'artesania.
L'horari de la fira serà obert tot dissabte i diumenge al matí amb entrada gratuïta.
T'avorreix anar al gimnàs? Et costa ser constant? Human Movement Athletics és el teu espai d'entrenament, salut i rendiment. Fem entrenaments grupals i personals. Tenim una metodologia holística que aporta al cos tot allò que necessita per mantenir-se sa i sempre escollirem exercicis funcionals que respecten el moviment del teu cos. A Human Movement Athletics tens un entrenador especialitzat i amb experiència que et guia i està per tu en tot moment. Oblida't de les aglomeracions i gaudeix d'un espai i material exclusiu per tu durant tot l'entrenament. Apunta't ara i aprofita la nostra promoció d'obertura. Matrícula gratis i amb un 50% de descompte. Human Movement Athletics, a carretera de Barcelona 358, a Sabadell. Telèfon 727-63-6912.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Sabadell s'omple de música. Arriba el Festival Observa. Del 26 de maig al 19 de juny. Rosario Flores, Don Patricio, La Casa Azul, M-Clan, SFDK i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Espai Village, food trucks, vermuts i les tardes de diumenge pels més petits. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
Junts es despenja de l'acord amb Esquerra, el PSC i en Comú Podem per reformar la llei de la política lingüística.
La formació justifica el seu canvi de postura per la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que fixa el 25% de les classes en castellà. El portaveu del partit, Josep Rius, ha explicat que han decidit sortir del pacte perquè la reforma de la llei no impedeix l'aplicació de la decisió judicial.
En paral·lel, avui el conseller d'Educació, Josep González Cambray, enviarà instruccions als centres educatius sobre l'aplicació del 25% del castellà a les aules per protegir
El conseller d'Educació ho ha dit avui en declaracions a TV3. Ara disposen de 15 dies per enviar les instruccions i s'està buscant la millor fórmula per evitar que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya s'adreci directament a les escoles i als instituts. Així mateix, Cambray no contempla un escenari en què els partits que defensen l'escola catalana, inclòs Junts, no sumin a la reforma de la llei de política lingüística.
Relleu al CNI.
A Esperanza Casteleiro, la nova directora, ha jurat el càrrec aquest dijous al Ministeri de Defensa en un acte presidit per la ministra Margarita Robles. També hi ha participat la seva predecessora, Paz Esteban, destituïda per l'escàndol d'espionatge a ministres espanyols i polítics independentistes. Robles ha defensat que el relleu és un pacte de pura continuïtat i ha afegit que el CNI segueix treballant per defensar el marc de convivència contra qui ataca, diu la seguretat de l'Estat.
Esports.
Dopi s'ha entrenat amb normalitat al CAR de Sant Cugat, tot i l'ensura a la sessió d'ahir, i no hauria de tenir problemes per arribar al Sabadell-Cornellà d'aquest dissabte a les 7. Agustí Bernat, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Així, Pedro Monitis tindria més alternatives per escollir un atac.
El càntabre podria apostar per jugar amb dues referències ofensives davant la possibilitat que el conjunt verd plantegi una defensa de tres centrals, tal com ha succeït en anteriors ocasions. I a més, recordem que Jacobo serà baixa per sanció. A l'última jornada, Àlex Aizpurucaixe va ser suplent i tot just va jugar als últims minuts el Johan Cruyff, suficients perquè marqués el gol de la sentència. Tot fa indicar que tornarà demà passat a la titularitat.
Si nos venimos un poco arriba nos equivocamos porque aquí cualquiera te gana, pinta la cara o en unas palabras un poco más lo que te digo, que es muy difícil la primera red, es muy igualada y si nos venimos ahora arriba nos vamos a equivocar. Tenemos que seguir con la misma mentalidad y irá por la victoria con el cuchillo entre los dientes.
El duel contra el Cornellà serà la primera de les tres finals que li queden a l'equip, però la dada és clara. Independentment del que faci el Sabadell, continuarà depenent de si mateix per entrar al play-off fins i tot perdent. Caixa, però, opta per no obsessionar-se ni amb càlculs ni amb classificacions.
Si te digo la verdad, ni lo he pensado, porque al final llevamos una segunda vuelta que cada partido es una final. Sabemos de dónde venimos, entonces pues la verdad que no miro eso y veo cada partido como si fuera una final, o sea que ya te digo, hay que ir contra el Cornellà a muerte.
A tot això, avui s'ha conegut la designació arbitral. Es tracta del càntabre de 33 anys, José Alberto Pardeiro Puente, que té un únic precedent amb el centre d'esports. La derrota per 1-0 de fa dos anys a l'estadi Johan Cruyff amb el solitari gol de Monchu. Demà, el Sabadell s'entrenarà a la nova Creu Alta en l'última sessió abans de rebre el Cornellà i després compareixerà en roda de premsa Pedro Monitis.
Qui ja ha parlat és el seu homòleg a la banqueta verda, Gonzalo Riutor.
L'entrenador ha reconegut que l'última victòria ha estat un bàlsam per als seus homes, però ha admès la dificultat que tindrà el duel contra els arlequinats.
Vamos a un campo contra un rival que está en una muy buena dinámica, un equipo que compite muy bien, que encaja muy poco, creo que es el equipo que menos ha encajado en la categoría, con gente de mucha calidad, que son capaces de decantar el partido y con esa inercia, ¿no?, que llevan de resultados positivos y de línea ascendente que les ha metido ahí en la lucha por el playoff y bueno, en un escenario encima que prevemos que habrá buen ambiente.
El Cornellà, malgrat guanyar la setmana passada contra el Sanluqueño, continua en zona de descens a un punt de sortir-hi.
En pàgina poliesportiva, el futbol sala Sabadell femení enceta les tres últimes jornades de Lliga amb les opcions per la permanència intactes, però amb un calendari final molt exigent. Dissabte, de fet, les creualtenques s'enfronten al líder de segona divisió.
Un Castellón que més podria certificar contra les de Xavi Muñoz al campionat de Lliga. Txell Llopart, la capitana, reconeix que veu molt complicades les opcions de sumar.
Per tot, el conjunt, la situació en què es troba el Castellón, les jugadores que té el Castellón, el joc que fa el Castellón, i quan vam venir aquí ja vam veure que era un equip molt sòlid, molt treballat i amb les coses ben fetes. I nosaltres, la nostra situació és també no inversa, però ni molt menys estem a la seva situació i serà molt complicat, i per mi serà un dels partits que podem dir que poca cosa tenim a fer.
A falta de tres jornades pel final, el futbol sala Sabadell femení té la salvació a un sol punt. A més, el possible descens del primer equip del Penyes Plugues des de primera divisió podria donar la permanència a un equip més. Dissabte a les 6 arrencarà el duel a Castelló.
Anem al món de la cistella. Només queden 3 partits de la segona fase, però encara està tot per decidir a la Copa Catalunya Masculina de Bàsquet. Club Natació Sabadell i Escola Pia es troben en dinàmiques oposades abans de jugar-se la permanència a la categoria.
La Pia no ha guanyat cap partit i té cada cop més complicades les opcions de salvació. Els de Toni Mesa rebran diumenge a les 8 del vespre els Lluïsos de Gràcia en un duel important. Tot i la urgència, la calma serà, com explica el tècnic Escolapi, un factor decisiu.
Que estiguin tranquils, que juguem com hem jugat els últims dos partits, que els últims dos partits han estat molt bé, només uns minuts de descenser i desconcentració a la segona part han fet que l'altre equip obri escletxa, i tot i així nosaltres hem pogut competir fins al final i només males decisions en moments importants del partit ens han fet no acabar de trobar la victòria.
D'altra banda, el balanç de 2-1 pels nedadors els apropa a la salvació, però encara no hi ha res decidit. Diumenge a les 6, els homes de Jonathan Ramírez visiten la pista del Club Natació Tàrrega, que està empatat amb el club, i una victòria del Natació Sabadell significaria una passa important en el camí a la permanència.
A la primera catalana, els dos sèniors del Sant Nicolau han començat amb bon peu aquesta segona fase.
El 3-0 del sènior masculí apropa el conjunt grana a mantenir-se una temporada més a primera catalana. Diumenge a les 5 de la tarda visitaran la pista del Salt amb l'objectiu de guanyar i, en funció dels resultats, fins i tot certificar la permanència. Respecte al sènior femení, l'equip de Gemma Lorente lidera el seu grup de la fase d'ascens empatat amb el Samà i femení Osona després de sumar 2 victòries i una sola derrota. Amb totes les opcions encara per definir, el partit de diumenge a 8:15 contra el mateix Samà apunta a ser decisiu per aconseguir un lloc a la final a 4 per l'ascens. Així espera Lorente l'enfrontament davant les del Garraf.
Amb el Samà aquesta temporada ja són 3 partits, el teníem a la Lliga regular i també ens vam enfrontar, per tant són dos equips que ens coneixem moltíssim, que sorpreses n'hi hauran poques i que són dos equips d'un perfil són molt guerrillers, són partits normalment trebats i serà, jo crec que serà una bona batalla aquesta setmana.
Finalment, Sabadell Bàsquet Vallès i Club Natació Sabadell, que comparteixen grup de permanència, estan als dos extrems de la classificació. Les de la zona sud han guanyat els 3 partits que han jugat, mentre que el club ha caigut a tots 3 enfrontaments. Diumenge, les nedadores s'enfronten al Sant Just a 1:45 del migdia i el Sabadell Bàsquet Vallès rep la Jet a 8:15 del vespre.
Al Giro d'Itàlia, la 6ª etapa de la cursa ciclista s'ha resolt, com s'esperava, a l'esprint, i l'arribada a meta ha estat ben ajustada.
Finalment, el triomf se l'ha endut per mil·límetres el francès Arnaud Demar per davant de Caleb Ewan. A la general, doncs, tot continua igual, amb Juanpe López vestint la maglia rosa. Pel que fa al sabadellenc David de la Cruz, ben despenjat a la classificació i sense l'obligació d'haver de treballar pel cap de files inicial per la retirada de la cursa de Miguel Ángel López, demà afrontarà una de les etapes que tenia marcades en vermell, jornada entre Diamante i Potenza de 196 km amb 4 ports de muntanya puntuables, 2 de tercera categoria, un de segona i un de primera.
I un últim apunt, la nedadora artística Emma García entrarà a formar part del comitè d'atletes de l'ALEN. La sabadellenca s'adhereix a aquesta institució, que serà membre de la mesa i tindrà dret a vot en el màxim organisme aquàtic europeu. Mig minut per 8:15, tanquem el Notícies Vespre d'aquest dijous 12 de maig, recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.